per un 53% del vot front al 47% del sí. Així, amb aquest apunt, arribam a les 10 i 4 minuts. Estem ara pel programa de collita pròpia.
TV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si mireu el cel, vos fixareu que estem en plena lluna minvant. Pareix que de cada vegada qualcú em va robant un trosset. I doncs no m'estranyaria, perquè avui és Sant Ferriol i és el patró dels lladres. Sí, mireu, segons compta la tradició, havia estat capità de lladres, sí, encara que han de dir que tenia un cor molt gran, i era molt creient. I sabeu que cada vegada que cometia un crim, se'n anava a confessar, i com que no el podien absoldre, mataven el capellà que el confessava, sí? La tradició conta també que Sant Ferriol, per tal de guardar en els pagesos de secció dels lladres que el poguessin robar, va concedir a ses oques la facultat de sentir des de gran distància. Mirau si era bona persona, en el fons. Aprofitant que xerram de sants, el pròxim dia 21 és Sant Mateu, que coincideix amb les festes patronals de Bunyola. També dia 19, 20 i 21, festes a Cal Emporter, Menorca. Jaleos, rutes de tapes, en definitiva, ambient de bauxa. Concó?
Bon vespre, eh?
Bon vespre, com estàs?
Com estàs? S'ha quedat així un poc embaveït amb això, de que mataven els capellans.
No, i però el que he sentit, el que m'he informat és que era bona persona, en el fons.
Sí, així, bé.
Per això l'han fet sant.
No hi ha ningú dolent.
Encara hi ha festes per algun poble.
Sí, això t'anava a demanar, sí. Mos queda això de...
Sí,
que Sant Nicolau tanqui les festes en clau.
Sí, no es verà. Ha deixat la porta mig oberta.
Sí, la porta mig oberta.
Bueno, on sempre fan feina Conco i mai les festes en camp, que sí.
Oh, sí, no, sempre, tot l'any, cada dia.
I precisament, en la lluna minvant, s'inicia sí. La verema, en la recollida de rei, que sí.
Sí.
La capola, s'entreu el most, i després se boquen dins els poals.
Sí, venga a trepitjar el gos.
Exacte. I... Se selecciona el rei, també,
clar, que, sí,
que servirà per fer panses.
Ah, sí, això és un altre tipus.
Important, també.
Sí.
Idò, per moltes famílies, això de la verema és una festa. I si no, ja ho veureu, ho comprovareu avui al llarg del programa.
Sí, molt bé.
Han de donar la benvinguda en els nostres oients, o no?
Vinga, idò, començam avui el dijous, que és la segona quinzena de setembre, ja.
Sí.
Alerta, que estem passa molt aviat.
Això, sí. Començant de collita pròpia.
Vinga, idò.
Bon vespre, tengueu, vos acompanyant des de les zones d'Ivetres Ràdio en el vostre i nostre programa de collita pròpia. Ja sabeu que cada dijous i cada divendres de 10 a 11 del vespre les tradicions, els nostres camps, les nostres històries, les vostres històries dels veïnats i llencs són els protagonistes dels continguts d'aquest programa. Conco, avui donarem la benvinguda als nostres oients amb una endevinalla.
Sí, man.
Voleu una pista?
Venga, endavant.
Venga, una pista. És un fruit que ben aviat estarà de temporada.
Sí.
Mireu la endevinalla, ja vos he donat la pista.
Escolta-ho, estimats oients.
Fortalesa de soldats... que no tenen cap ni peus, per tots ben col·locats i tots vestits de vermell.
Yes.
Ap, una altra vegada.
Sí.
Fortalesa de soldats, que sí. No tenen cap ni peus, però tots ben col·locats i tots vestits de vermell. M'hem pensau...
I què és això, has dit? Una fruita.
Un fruit de temporada?
Que ara no ho sé exactament.
Samagrana.
Ah, clar, una fortalesa, perquè té una corona.
Eco.
I està ben forta la clavella.
Eco.
I a de dins...
Sí.
Hi ha molts de soldats...
Sí.
Que són aquests pinyoles, això...
Això.
No tenen ni cap ni peu i va vestit de vermell.
Ah, que sí.
I ben col·locadets, això és ben vera.
Samagrana. Ah, que sí. Per cert, xerrant de fortalesa de soldats, ara que mos ve bé en s'endivinaia. Un tal dia com avui, Conco, però de l'any 1860...
Digues.
La reina d'Espanya, Isabel II, va visitar la fortalesa de la Mola, a Menorca.
Ah, era una Letícia.
No, Isabel II va quedar impressionada quan va veure aquella fortalesa empresa que havia de defensar incursions en esport i també amor.
Sí.
Per això va concedir ajuts i mà d'obra per tal d'incrementar el ritme de la feina a la fortalesa. Que vos pareix?
Sí, bé.
Va quedar impressionada.
No, jo crec que és de dona.
Com? De posar la sanada damunt la taula,
sí,
i els deim als nostres oients.
Moltes de cares. Bé, m'ajuda'm.
Un, dos, tres.
Estres,
Què hi duim avui a la nostra senalla?
Man, jo crec que és que pesa tant, man, que és que hi duim la fortalesa de dins, o què?
Sí, no ho sé, jo no sé.
No ho sé. Xerrem de fortaleses, i precisament de la fortalesa de la Mola de Menorca. Avui farem una visita guiada amb na Joana Català,
Sí.
Coneixerem la història, i també farem, què hi farem per allà de dins? Una visita
Clar, sí.
Radiofònica.
Sí.
També crec que allà hi fan events i esdeveniments importants. Bé, de totes maneres, a la secció de Qui sap és que, la Joana Català mos ho explicarà.
I llavors seguirem recorrent, partint cap a les illes i Eivissa.
A Eivissa, en el celler sa cova.
En el celler sa cova.
Per això dèiem fa una estona que Sabarem és una festa. A part d'una cosa sèria, perquè estem xerrant d'una feina dura... Se l'han de prendre amb una mica d'alegria i d'humor, no és vera? I d'avui sabrem les tasques que s'hi duen a terme els temps de verema, i també xerrarem de celler sa cova i, bueno, dels tipus de vi que fan...
Sí.
Tot això, a la secció de feines feques.
I avui meva secció dels remeis naturals.
I avui què?
Avui
mal de coll.
Avui serà per curar o perquè el mas mal de coll.
M'agrada.
Diferents remeis. Ho sabrem a la meva secció.
Perfecte. Idò, i per acabar en la secció de cançons nostrades, avui en el nostre amic del programa Envial Tous, xerrarem i cantarem de cançons i tonades de feina, també cançons d'entreteniment.
Sí, jo en sé molt d'això.
Sí?
Sí.
Després m'explicareu.
Sí.
D'acord. Sí. Bueno, això serà tot el nostre de collita pròpia d'avui.
Vinga, ja, comencem.
Esperant que mos acompanyeu.
Comencem, que si no, no acabarem mai.
De collita pròpia també és a Facebook. Feu-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobeu dels temes que tractam al programa.
Menorca, després de la segona destrucció de la fortificació de Sant Felip a la primera meitat del segle XIX, va romandre quasi sense defenses. Però el creixent antagonisme anglofrancès de la dècada dels anys 40 d'aquest segle, per l'encreuament de les seves rutes mediterrànies, va obligar Espanya a fortificar novament la illa. D'aquí neix la fortalesa de Sa Mola. Avui tenim el luxe de poder fer una visita guiada radiofònica per aquest lloc tan emblemàtic. Mos acompanyen a Joana Català, directora de Sa Mola, de Sa Fortalesa de la Mola, d'aquí ara mateix feim 5 cèntims d'aquí és.
Joana Català Coll, ciutadellenca de naixement, resideix a Maó, on hi fa feina. És la directora de la fortalesa de la Mola de Maó des de la seva obertura al públic a l'any 2005. Sempre ha estat vinculada en temes de cultura de l'illa de Menorca. Entre alguna de les seves publicacions podem destacar-ne dues: Narnau a la Mola, un conte sobre la història de la fortalesa, i La Mola, fortalesa Isabel II.
Qui sap és que...
I qui sap és que de tot això, és que no podien convidar ningú millor. Joana, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Bon vespre, Joana, jo som el Concotola, com estàs?
Bon vespre, també.
Molt bé.
Nosaltres encantadíssims de tenir-te aquí a nosaltres, a De Collita Pròpia, perquè mos fa moltes ganes anar a fer una volteta per la fortalesa i, bueno, crec que hi tenim molt a dir i molt que escoltar avui vespre. Conta-mos un poquet, Joana, perquè Isabel II hi va tenir molt a dir sobre la construcció d'aquesta fortalesa. Quin era el motiu pel qual va mandar aquesta se seguissin fent inversions en aquesta fortalesa?
Bueno, amb Isabel II, evidentment, hi ha un vincle totalment directe, perquè va ser durant el seu regnat quan es va construir aquesta magnífica fortificació.
Sí.
Val a dir que la fortalesa du el seu nom, du el nom d'Isabel II, amb honor a la reina i per tot el que ella es va implicar amb aquesta fortificació.
Veus.
Jo tal vegada, ratllant d'ella, sí que voldria contar una petita anècdota antes de començar a ratllar de la fortalesa.
Mos encantaria.
Endavant, per favor.
Mos encantaria.
Tot teu.
posa l'enteria.
Mira, és que Isabel II va venir a visitar la fortalesa l'any 1860, perquè veia que, bueno, que s'exigia una quantitat de doblers per aquesta construcció que li va cridar l'atenció, no? Dins de totes les inversions que es feien a Espanya en aquell moment.
Sí.
I va arribar a la fortalesa, tots els oficials que l'havien d'acompanyar perquè fagués la visita d'obres de rigor, i va desembarcar aquí amb una falua, que la van dur des de Maó, va venir amb una falua, va desembarcar, i quan va posar els peus a una escalinata que havien excavat precisament perquè ella pogués baixar còmodament, el primer que va dir va ser que pensava que aquests esgraons serien d'or, per lo que aquesta fortificació està costant a la corona espanyola, no?
Ja
us podeu imaginar a les cares dels oficials que l'havien d'acompanyar, que devien dir, sí que començant bé.
Sí.
I bueno, després tot el contrari, va quedar meravellada de l'obra que es feia. Clar. I a partir d'aquell moment no va escatimar en recursos.
Res.
És a dir, que va ser positiva.
Va ser positiva. Per què va fer construir-la, Joana? Per poder defensar l'illa.
Exacte, molt bé, com molt bé has dit, Marc, introducció, vull dir, el posicionament d'Esport de Mó i de l'illa de Menorca dins de descontrol de la Mediterrània occidental, feia que les grans potències, sobretot França i Anglaterra, se disputassin, no?, el control. I aquest punt estava just en el centre de les seves respectives rutes,
ja,
no? Perquè Menorca passés a la corona espanyola, amb el Tratat de Pau d'Amiens, el 1802, es va renunciar a Gibraltar, és a dir, Gibraltar va quedar anglès, però Menorca va passar a espanyola. Però no havia quedat sense defenses, com molt bé havies comentat, no?
Sí.
Però els conflictes entre França i Anglaterra es mantenien, no? I van arribar novament a un punt àlgid en el que perillava novament que Menorca es pogués mantenir espanyola. Per aquesta raó va ser quan la corona espanyola va decidir hem de fer alguna cosa per evitar que mos invadesquin novament, que vulguin dominar novament l'illa de Menorca, ja siguin anglesos, ja siguin francesos.
Joana, vol volia tothom, eh?
Bueno,
tothom vos volia, tothom lluitava per vosaltres.
Sí, Menorca, Menorca té el seu encant, i Esport de Mó, jo crec que Esport de Mó és una de les meravelles de l'illa de Menorca.
Sí.
És curiós això que sigui ciutadallany que visquis a Mó.
Com que no entrem amb això, què vol dir?
Això demostra que tenim una visió
global.
Dir, som moltes ciutadallans que estem enamorats de Menorca de Mó i del seu port.
Jo tinc una finca a Ferreries.
És com que té finques per tot. Sí. Joana, per què és que s'anomena La Mola?
Bueno, el nom de la fortificació d'un nom d'Isabel II, però se la coneix popularment per La Mola, perquè es va construir a la península de La Mola.
Sí.
El punt geogràfic és La Mola, no? I per això se la coneix popularment com La Mola.
Clar, sí. Joana, si fem una visita guiada, podríem dividir en dues parts la visita. Podríem dividir per la part monumental i també l'entorn natural. Si t'apareix, podríem fer una visita radiofònica, ja els dic que els hi aproposen els nostres oients. Mos podries, si de cas, contar que és el més important, el que impacta més en els visitants, t'apareix?
Sí, perfecte, jo encantada.
I nosaltres també, així mos farem una molta de gola.
Tens d'un passeig.
Conta-vos, què podem trobar quan arribam a...
Bueno, només val a dir que només per arribar fins a la fortalesa ja és una meravella la carretera, no? La carretera d'arribada dona uns punts de tant en tant, unes vistes de lo que és esport, la bocana d'esport, que és molt polit. Quan s'arriba a les portes de recinte, allà a Cisma d'Esfreus, també és un lloc d'un encant paisatgista meravellós. I bueno, es visitant, deixa el cotxe a l'aparcament i segueix caminant i travessa dos ponts que travessen el fossat i arriben a lo que és la Porta de la Reina.
Molt bé.
La Porta de la Reina és l'única porta d'accés a la fortificació, d'una placa commemorativa, no?, amb honor a la reina Isabel II, just en el frontal, i allà tenim el punt de recepció, allà s'ofereix un audiovisual introductori de la visita, i una volta passam aquí, tenim dues parts de visita. Sí. Recorre el que és tota la fortificació, la sí. part monumental, i després una segona part, que és conèixer una mica l'entorn natural, uh-huh. els antics pavellons militars,
sí.
i la visita acaba a la bateria Vickers, no? que és molt impactant.
Sí.
No?
Que, i això de la bateria Vickers ara m'ha cridat molt l'atenció. Que em podríem dir de
la bateria Vickers,
que és un canó.
És el darrer punt de la visita, està sí. formada per dues peces d'artilleria que sí. són les més grosses que ha tingut l'exèrcit espanyol.
Uh-huh.
Són de 381 mil·límetres.
Uh-huh. Quina por!
I són espectaculars.
Espectaculars,
eh? El gran avantatge que tenim és que aquest que tenim mala, uh-huh. és dels pocs,
sí.
Per no dir que ets únic, però crec que ara recentment se n'ha obert un altre, me sembla,
uh-huh.
que per la part de Galícia, per
sí.
allà hi ha una altra bateria uh-huh. visitable, però té totes les peces originàries, es pot visitar les càmeres subterrànies
sí.
de càrrega, de munició, de màquines,
sí.
i és una visita molt, molt interessant per uh-huh. veure l'enginy que hi havia en temes d'enginyeria, no?,
sí.
la complexitat de tot el sistema d'enginyeria que feia funcionar aquesta enorme peça d'artilleria. I la veritat uh-huh. és que és un punt final molt interessant de la visita, però bueno, primer ja. S'ha de fer tot el recorregut
sí, sí,
per
sí.
la part més històrica. Men, més
sí, i que podem destacar de, a part de, bueno, del final d'aquesta visita, que serà la bateria Vickers, però abans que hi ha que destaca, que cridi l'atenció?
De la primera part de la visita, una uh-huh. volta ja passant la Porta de la Reina, jo destacaria tres punts,
punts,
no?, que
uh-huh.
són d'una bellesa arquitectònica molt, molt polida i un entorn natural i unes vistes també molt espectaculars.
Sí.
Primer destacaria el que és la bateria enterrada d'Esclot.
Esclot.
Uh-huh. És una bateria, uh-huh. una bateria de defensa, però que dona a la part de la bocana d'esport,
sí.
en Esclot de la Mola, que és,
sí.
que és una enfonyada molt polida,
sí.
i des d'allà tenim una visió de la mà de la Mediterrània,
uh-huh.
Sense cap obstacle, sense res en esfront, que la veritat és molt polida.
Uh-huh.
Després, m'ho aniríem a el que és la zona de Sornavec,
sí.
Sornavec és allà on, la part principal és allà
sí.
on conflueixen els diferents fronts de defensa,
molt
perquè
bé.
Hem de dir que estem visitant una fortificació.
Sí,
l'objectiu
clar.
de la fortificació
sí.
era defensar, no?
Clar.
I aquesta fortificació està uh-huh. pensada
sí.
per cobrir el 100% de la visibilitat
uh-huh.
des de qualsevol punt.
Molt
no?
bé.
A Sornavec tenim tres fronts de defensa, un que és defensa marítima cap
sí.
a la bocana d'Esport,
uh-huh.
un altre de defensa marítima cap a la costa nord,
sí.
i un de defensa terrestre cap a l'únic punt d'accés terrestre. Les vistes són espectaculars,
sí.
Hi ha una panoràmica de lo que és tot Esport de Mó,
uh-huh.
que de veritat és una meravella.
Mm.
Tornant de Sornavec, sortint
sí.
de Sornavec, el tercer punt que destacaria de la
sí.
ruta per la zona fortificada seria la galeria Espillerada. La galeria Espillerada és un front de defensa
sí.
cap esfusat,
uh-huh.
que té 390 metres de llarg, i la veritat és que és d'una bellesa que quan una hi entra fa un efecte òptic molt, molt sorprenent.
I quedaria, no? I quedaria allà. No,
Bueno, quedar, la veritat és que no és molt acollidora,
no?
Sincerament, acollidora no ho és, el que és molt polida.
Molt polida.
Bueno, sí.
Has de pensar que és una galeria subterrània,
uh-huh.
bastant estreta,
ah,
amb unes arcades,
uh-huh.
però és molt polida, i ja dic, l'efecte òptic que fa quan tu n'entres uh-huh. en aquella galeria, veure tots els arcs
sí.
un dins l'altre, que sembla que no acaba mai,
no acaba.
La veritat és que és molt polit.
Mm.
I sortint per unes escales, arriba
sí.
a l'exterior,
sí.
i d'allà tornem a tenir unes vistes espectaculars
uh-huh.
de lo que és la costa nord,
uh-huh.
i això és el darrer punt de lo que és la zona fortificada.
Fantàstic. Mm. I després ja faríem a lo millor una volteta per l'entorn natural, per Ventura.
Exacte. Seguim el camí de l'entorn uh-huh. natural i acabam sí. a la bateria Vickers, que hem comentat abans.
La bateria Vickers, que jo també vull comentar, que podríem dir que és molt important dir que està situat a la part més oriental de Sillí d'Espanya. Això
exacte.
És així, veritat?
Exacte, exacte.
Això...
Està just al costat del punt més oriental d'Espanya.
Uh-huh. Joana, no t'he pensat a demanar, i crec que és important destacar-ho, quant de temps van haver d'emprar per poder construir aquesta fortalesa?
Mira, aquesta fortificació es va començar a construir el 1850 i sí. va acabar el 1875. Amb la peculiaritat de que durant aquest temps els sistemes d'artilleria havien evolucionat i la fortificació va quedar obsoleta, és a dir, no es va poder servir,
Val dir que l'artilleria que tenien no anava bé per la fortificació que havien construït.
Exacte. La fortificació es va construir per aquells canons de bronze que es carregaven per la boca.
Fantàstic.
I allò ja havia quedat obsolet i no va ser així.
Volíem destacar, què és el que feis actualment a la fortalesa? Que quins events, quins esdeveniments, a part de visites, evidentment, venir a disfrutar de lo que mos has comentat, de la part monumental, de l'entorn natural, però a part hi feis altres coses, no és vera?
Sí, l'espai de la Mola dona molt de joc per molt de tipus d'esdeveniment i qualsevol que vol fer un esdeveniment singular a Menorca pot tenir en compte les possibilitats de la Mola, perquè la veritat és que són d'una bellesa i d'una potencialitat impressionant. Feim tot tipus, des d'una exposició, es poden fer concerts, es pot fer una xerrada, tenim espais habilitats per poder fer seminaris, conferències, una convenció i sobretot festes i celebracions. És un lloc magnífic perquè no tenim veïns a prop en els que es pugui molestar, que això és un punt molt a tenir en compte, perquè moltes vegades una festa sempre ha de tenir una hora màxima de durada per respectar
noces, per exemple, se'n poden fer noces
també. Per exemple, sí, se'n poden fer i qualsevol tipus de celebració particular que es vulgui dur a terme amb un lloc així, amb una mica una mica especial. Feim coses des de per 30 persones, una petita celebració d'aniversari per 30 persones, fins a 400.
Jo me'n recorden que s'entorn, crec que és un espai protegit d'especial protecció d'observació d'ocells, una cosa així.
Exacte, zona seca, per la comunitat europea i lloc d'interès comunitari.
Genial. Bueno, idò, Joana, jo animem a tots els oients a que se posin en contacte amb vosaltres, tant per fer esdeveniments, events, concerts, noces, tot això, que se posin en contacte amb vosaltres, i ja no només per això, sinó per conèixer més de lo que són les nostres illes, i en aquest cas la fortalesa de la Mola, que és una cosa menorquina i una cosa molt balear. Joana, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, ha estat un plaer fer aquesta estoneta amb altres.
Gràcies.
Bona nit.
Una abraçada, bona nit.
Seguim aquí a les zones d'Ivetes Ràdio. Anem a seguir replegant aquesta collita, Conco.
Continuem.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents? Sa brisa. Sa tranquil·litat. Es desig. Sa amistat. Sa il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
A IB3 Ràdio feim els comptes clars.
Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia. Consumidors, empresaris, associacions, noves idees. Un programa per enrevisar les regles del joc, els nous nínxols professionals i les estructures que es mantenen vigents. Ho tenim tot en compte.
I Carramis te convida a escoltar Els Comptes Clars, dimarts i dimecres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
De collita pròpia, del camp a ca vostra, a IB3 Ràdio.
I la dita mos diu que el setembre és veremador i es fa vi del bo i millor. Avui a la secció de feines fetes mos anem fins a Eivissa per xerrar amb en Joan Bonet, en Joan de la Cova, per poder xerrar i conèixer quines són les tasques de la verema.
Feines fetes.
I coneixes les tasques de Sabarema, però també m'on anem a visitar la cova. Joan, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
I com estem?
Pues la mar de bé.
La mar de bé, això és genial.
Molt bon vespre, som es con controlo.
Bon vespre.
Nosaltres volem conèixer les tasques, els nostres oients també, les tasques de Sabarema, però també volem fer una volteta per la cova. Jo crec que el tema de que te dedicassis en el món de Sabarema va ser bastant posterior, perquè no te dedicaves tu en el principi en això, no és vera?
No, efectivament, vaig començar ja de bé, i abans em
sí,
dedicava en el turisme.
Sí, en el turisme. I què hi feies en el turisme? En què te dedicaves?
Bueno, el que vaig estudiar, vaig estudiar turisme i pues, estava director d'una agència de viatges, d'un hotel, en fi, he fet diverses coses dins el món del turisme i de l'hostaleria.
I no hi tenia res a veure el fet que després te decantassis pel món de Sabarema, pel món del vi, en el turisme?
A veure, el que hi tenia a veure, jo també som nascut a Eivissa i som fill de pagesos, el que vol dir que també som pagès, i em vaig de compte pues, que a Eivissa teníem un rei molt bo. Hi havia l'acostum que els pagesos sempre feien dir pel seu autoconsum, inclús el meu pare també en feia, i em vaig de compte que d'un rei molt bo pues, a vegades feien un vi que no era tan bo. I bueno, vaig tenir l'oportunitat de viatjar una mica, de conèixer vinyes, de conèixer
cellers, d'aprendre,
i bueno, i em va entrar això que diuen el gusanillo, no?
Escoquet, exacte.
La motivació,
efectivament.
Clar, idò, això diguéssim que és d'alguna manera de tradició familiar, des de ben petit això ho vares viure un poquet, no?
Sí, lògicament, qualsevol eivissenc que hagi nascut en el camp ha viscut la tradició de lo que aquí dèiem es vi pagès.
Val. I de cop un dia la cova se converteix en un celler. Un celler que s'explota i que actualment tu du una filla teva i un gendre teu, per mi, no és vera?
Sí, efectivament, actualment, des de que jo estic jubilat, ho du la filla i gendre.
Sí, de quants anys estem xerrant des de la creació de la cova? Doncs
pues estem parlant des de 1990. La primera acollida que vàrem comercialitzar va ser la de 1990 i sortirem en el mercat el 93, o sigui, 3 anys després.
Ha tingut molta acceptació aquest vi de celler sa cova. Quin és el producte estrella de la casa que poden destacar?
Bueno, a veure, claro, això del vi és una mica subjectiu, no? Per un hi ha un que serà millor, per l'altre ho serà més l'altre.
Si és molt relatiu, clar. S'ha de fer una degustació, realment.
Efectivament, s'ha de fer una degustació i cada un llavors opina, no? Però, bueno, un de l'estrella d'avui, jo diria que és el Clot del Barca.
Sí.
Ah, sí, és boníssim, aquest.
I llavors també és blanc, és blanc i rosat, tenen molt bona acceptació.
Molt bé.
I acompanyen el peix.
Acompanya molt bé el peix, és blanc que feim de Malvasia i Macabeu, acompanya molt bé el peix.
Quantes hectàrees té el celler sa cova? La finca, pues, perquè el nom de sa cova ve de sa finca, veritat?
Sa cova és el nom de sa finca, sí.
Quantes hectàrees?
Actualment, amb explotació, tenim ara 9 hectàrees i n'hi ha, m'apareix que són unes 3 hectàrees més que estan recient sembrades, pues que encara no produeixen.
Ja.
Ah, sí.
Què tal ha anat sa collita enguany?
Pues
traurem un vi de qualitat.
En qualitat molt bona, però bueno, hem tingut diversos problemes. Un dels problemes que hem tingut és la sequera, que no ha plogut damunt el raïm enguany, i últimament hem tingut un problema molt greu que han set els coloms.
Ah, sí?
El colom torcàs que mos ha menjat... bastant de raïm.
Estudons.
Oh, sí.
És una plaga, eh?
És una plaga. Fa molt de mal, i d'això.
Sí, per primer any mos han arruïnat algunes vinyes.
Mallorca també. I mireu que ho haig intentat amb ultrasons, amb sons, amb espantapàjaros, que deim.
No hi ha manera.
No hi ha manera. No hi ha manera.
I a més, en s'escopeta pegues uns trons i tu mataràs dos o tres, però tots els altres s'espanten i tornen, eh?
Sí, un dels problemes és que en s'escopeta, pues aquí, no, quan autoritzen la caça d'aquest animal, pues ja s'ha menjat el raïm, perquè m'apareix que és, jo no ho sé, segon diumenge d'agost, o alguna cosa així.
Sí.
El principi de la casa menor, la mitja vegada.
Efectivament.
En temps de barema, anem a xerrar.
Sí, no.
Donat una cosa més alegre, perquè jo això d'estudons i d'escoloma m'ha ferit de veres. No pensava que fos tan dolent. M'imaginava més la cosa com una festa, no sé, estem de barema, se posa tota la família i acollirem, no sé, és així, la cosa, vos posau tots en una feina.
Sí, efectivament, és una festa, una festa on es treballa molt, però sí, és una fiesta, i on sempre hi ha molta feina i dura, però molt bon ambient.
Tota la família s'hi ferra.
Lògicament, ho faim la família i els treballadors que tenim aquí.
I si els peus estan bruts, més bo surtes bé.
Això diuen, sí.
Que vos distribuïu, les feines, o com és, estem de barema?
Bueno, sí, els temps de barema, normalment, com que ja dic, som un celler molt petit, pues, m'anam tota la família el matí de bona hora a tallar raïm.
A quina hora vos aixecau per anar a tallar raïm?
Pues normalment mos aixecam a les 6:30, per a les 7 ja se sa vinya. Per quan ja està allà ja claror, per ser sa vinya.
I aquesta calorada que mos està fent ara, això com ho duis?
Bueno, ho duim. És una cosa que no podem evitar, per tant hi ha que agafar-ho en tranquil·litat,
sí,
no?
Sí.
Suant i beguent molta d'aigua.
I quantes hores dura aquesta feina durant tot el dia? Són varis dies, això ho tenim claríssim.
Sí,
però quantes
varis
hores esteu en feina un dia, per exemple, perquè mos facem una idea?
És que depèn una mica, sí. Hi haurà dies que és una jornada normal de lo millor de 8 hores, perquè llavors quan es dur raïm a la bodega, pues, llavors ha de passar per les màquines, s'ha de funyar i això és un rato més,
sí,
no?
Però
pot ser una jornada normal, una jornada que un dia molt especial mos pot durar 12 hores, a lo millor.
Sí.
Perquè quan es comença, s'acaba.
Quines varietats són les que podem destacar de les que produïu en allà a celler la cova?
Bueno, la varietat principal és Monestrell. Monestrell és raïm, ho tenim com a raïm autòcton d'Eivissa.
Sí.
Tenim altres varietats. Després del Monestrell tenim Sirà, tenim Merlot, tenim un poquet d'ull de llebre, això en raïm negre, i en raïm blanc, la varietat principal és malvasia.
Ah, molt bé.
I llavors tenim macabeu i un poquet molt poc de moscatell.
Molt bé.
Està molt bé, això, sí.
Sí. Un dels processos de la barema és també el procés important de la fermentació. De què depèn que estigui una temperatura o una altra, la producció?
Bueno, això hi fa molt, lògicament, perquè la fermentació es fa degut en el sucre que té raïm i en els llevats. Per tant, els llevats necessiten, per desenvolupar-se bé, necessiten una temperatura i on es trobin a gust, no?, per dir-ho d'alguna manera.
De la fermentació sortirà un tipus de vi i un altre? Serà jove o serà així, no?, la cosa?
A veure, sí, depèn del tipus de vi que vulguem fer. Per exemple, amb un blanc i un rosat sempre el fermentam a una temperatura bastant més baixa que un vi negre, perquè el que esperam dins uns paràmetres, més baixa la temperatura, normalment més afruitat és el vi. Per tant, blancs i rosats esperam que siguin uns vins que es veuen jovens, que el que esperam és que siguin afruitats i fàcils de beure, no? En canvi, si faim un vi negre, un vi de criança, que el volem posar en barriques de reure, normalment pues, el fermentam a una temperatura més alta, que pot ser, no ho sé, entre 22 o 23 i 25-26 graus.
I aquest raïm també és apte per consum així normal, no? De taula, menjar-lo.
Bueno, efectivament, és molt més dolç que el raïm normal de taula.
Sí.
Perquè té més sucre, lògicament.
M'agrada molt a mi.
Han dit que quantitat no ho sabem, però una qualitat extra tindrem enguany.
La qualitat serà extra, serà efectivament. Extra. La quantitat serà una mica més magra que altres anys.
Malament sigui mal de calcular, mos pots fer una previsió d'enguany? Quina serà? Previsió de producció.
La collida de raïm?
Sí.
Pues, aproximadament jo calculo que ens anirem a 16-17 tonelades, que és molt poca cosa.
I això més o manco, per fer-nos una idea, quantes botelles surten?
Això, per fer-nos una idea, això ens darà aproximadament en guany, no crec que ens doni... Enguany jo calculo que ens darà entre un 60 i un 65%, o sigui que això podien ser unes entre 10 i 11 mil ampolles.
Si són 16 i 17 tonelades i vostè diu que és poca cosa, quina seria la quantitat més o manco òptima perquè la cosa anés bé?
Bueno, la cosa més o menys perquè anés bé serien entre 25 i 30.
Sí.
Bé, si feis una degustació dels vins de la cova, nosaltres m'agradaria molt participar-hi, que mos convidau.
Naturalment, estau convidats vosaltres i estan convidats tots els que mos escolten, que si sobretot la gent de fora d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca, de Formentera, que si alguna vegada veniu per a Eivissa, pues sempre estau convidats a una degustació a la cova.
Idò, Joan Bonet, Joan de la cova, una abraçada forta i també una abraçada per la teva filla, na Sara, que és qui du també tot aquest tema de celler a la cova, d'acord?
Pues igualment per vosaltres, eh?
Gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Bé, nosaltres mos seguirem la collita i si de cas mos anem de verem, eh?
Ara veureu que sonet de vi. Mira per or.
Va. A de collita pròpia, na marca Pocoví de Can Gurill i el seu Conco Tolo vos apropen els costums i tradicions de les Illes Balears. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Bueno, si voleu curar constipats o els voleu prevenir, ara mateix vos oferim una sèrie de remeis que segur que vos serviran. Seguim emplenant la llibreta d'Esconco Tolo.
La llibreta d'Esconco Tolo.
Això, jo, me va molt bé, aquest remei que vull, eh?
Bé,
va
sí,
molt bé,
va
perquè
bé.
Sempre tindré la veu a punt.
Sí, això és vera,
però... I tothom que mos escolti tindran la veu a punt.
Sí, això és ben vera.
Amem, què podem dir avui? Quins remeis mos du, Conco?
Bé, no tenim en compte que quan doy mal de coll hem de matisar, perquè els mal de coll poden ser símptomes de diferents coses.
Sí.
Per exemple, d'un refredat senzill, d'un grip, fins i tot un grip d'estiu que dèiem.
Sí.
Poden ser també unes angines, una faringitis.
Sí.
Etcètera, no? Però també pot ser que sigui un malestar vocal generat per un ús excessiu de la veu, en el que tenim, per exemple, actors, cantants, o persones que no, però que de tant de xerrar, això se li van a forçar.
Sí.
I alguns bacteris també que estan allà entendint la boja.
Sí.
I fan aquestes selectacions d'escoll.
Sí. Per això hi ha una sèrie de remei natural, jo en conec.
Ara no, m'entens qualcun, tu, saps qualcun, m'entens.
Jo per mi ho vaig comentar a qualque programa anterior.
Sí, per mi sí.
Però ho tornaré a comentar perquè de veres que és molt eficaç.
Una cosa que t'anava molt bé, per ser...
Sí, m'anava
molt
bé. Ara no
me'n recordo què me vas dir.
M'anava molt bé. Era fer gàrgares, havien d'encalentir un suc d'una llimona calentet i a dins li posàvem mel. He dit gàrgares, no hem de fer gàrgares, eh? No hem de fer gàrgares, mos han de beure.
Ai.
Un suc calentet de llimona, de suc de llimona i posant mel. Sí. Però dins, begut.
El que passa...
Mà de sant.
Sí, el que jo tinc un pat de sucre i no puc menjar...
Bé, això mel. També s'ha de tenir en compte, sí. Si gent que teniu sucre sí. O teniu qualque
jo
malaltia...
Jo també, no sé si te'n recordes, un programa parlàvem de la sàlvia.
Sí.
I resulta que també va molt bé, perquè mira, l'elaboració seria que abans de posar-vos a anar a dormir...
Sí.
Al vespre, preparam una tisana, una infusió en sàlvia,
sí.
La colam, com sempre,
sí.
I quan el líquid estigui top, no estigui sí. Calent, feim gàrgares amb aquesta infusió. I va molt bé,
sí.
Gàrgares de sàlvia.
Sí. Jo tinc un altre remei,
digues.
Que a mi me va molt bé personalment, i jo el vull traslladar als nostres oients, i és que és amarg, és sí. Molt amarg el que vaig a dir.
Però, què diràs?
Però, com se diu en mallorquí, to millor? Ho varen dir i no me'n record.
No me'n record, bé, és igual.
Que mos diuen de producció?
La farigola.
Farigola, sí, d'acord.
Que hi hagi apuntat una llibreta.
És amarga, vos dic, però sí. Va molt bé. Heu de fer gàrgares amb farigola. El que heu de fer és dins un perol.
Sí.
Bulliu, és un tassó d'aigua i dues cuarades de farigola.
Sí.
Heu de fer gàrgares amb això.
Ah, està bé, el mateix que se sàlvia, però amb farigola.
Exacte, és molt amarg, però ja vos he vist,
sí.
Però va molt bé, va molt bé, perquè, clar, aquesta amargor, això fa que ses cordes, en aquest cas, ses mangines, clar, tinguin una reacció...
Sí.
Que es,
no,
que
es, i, sí,
va
ara,
molt bé.
I ara, per exemple, també se pot fer un xarop.
Quin xarop?
Ja ho saps, un xarop,
no.
Sí. Un xarop, el suc de llimona, amb mel,
sí.
I amb una planta que se diu timó.
Timó?
És de zona, és timó.
No.
Bé, no és timó i pum, va de Disney, és timó. I de, això, heu de bocar mig litre d'aigua en una olla i ho bulliu. I quan bulli, hi tirau una cullada de timó. Això a les herboristeries n'hi ha.
Val.
I bullir-lo, si t'he de dir això, de més 3 minuts, ho retirau del foc, sí. I ho colau per fer la infusió i la tornau a posar en el foc.
Val.
I després se mescla tot, quan estigui ben calent, i s'hi posa el suc de llimona i la tassa de mel.
Sí.
Després.
Sí.
I llavors rebaixam el foc,
sí.
La meitat,
sí.
Més o manco, i que aquesta mescla faci com una consistència de xarop, que quedi com que no quedi líquid, que quedi com un poquet espès. I això s'aboca després en diferents recipients i ho deixam refredar. I d'això en prenem 3 quarades soperes,
sí.
No massa grosses, en el dia.
Val.
I va molt bé, perquè estimós un bon expectorant. M'entens? I també
no
molt bo per la safonia.
És que no coneixia jo aquesta
planta. Clar, i postres, i de pretzamel, i xut de llimona, ja saben també les propietats.
Un remei antic, que jo des de petita
sí.
Sempre me l'han oferit a ca nostra,
sí.
I és molt eficaç.
Digues.
És, bé, prendre-te un tassó de llet, amb mel i llimona.
Sí, això és típic.
Això és típic, que vas a lleure i te donen un tassó de lleteta amb una mica... A la vegada la llimona no s'hi posa, però la mel, segur. Tassó de llet amb mel.
Sí.
Això va molt bé, això és un remei dels nostres predins.
Sí, no, i també antigament el que se feia era utilitzar segó.
Sí.
Amb vinagre.
El segó.
Sí, alerta. Això és el que fa, un grapat de segó.
Sí.
De blat.
Sí.
I resulta que és que se posava així damunt una paella.
Sí.
Damunt una paella.
Sí.
I quan estava ben calent,
sí.
Llavors se posava damunt un llençol.
Sí.
Jo m'ho havia bé fer això amb ma mare.
Sí.
I després, una vegada que està damunt, damunt el llençol, damunt un pedaç, s'hi posava el que és el vinagre per damunt. I llavors s'enrotlla tot com si fos un botifarró.
Sí.
I això se fermava en el coll.
Ah, sí.
És curiós. Se pensaven que això anava molt bé. I jo no sé si va bé o no, però jo me'n record que aquell temps hi veig persones fermat en el coll.
Ara vos diré, relacionat amb això que deies ara mateix, el que jo feia, perquè vaig anar a un metge que era metge i també naturòpata.
Naturòpata.
I doncs sabeu què me feia fer? Escoltau bé, eh?
El meu cunyat.
Val, escoltau bé. El que me feia fer era...
Gàrgares de sal.
No... Bé, també. No en gàrgares de sal, però sí en bicarbonat. Això també ho explicaré antes de que acabem. Però el que me feia fer, i molt important, me feia posar un pedaç, pedaç de cotó.
Ah, veus?
De cotó. Gelat. És a dir, amb aigua gelada.
Això també ho diuen en
això. Això m'ho feia posar damunt escoll i a damunt, molt important, això sempre ho hem de recalcar, se posava damunt aquest pedaç d'aigua gelada, un pedaç ben eixut, perquè el que feia aquest pedaç eixut era xupar s'inflamació.
Ai,
què vols pareix? Després, ja per acabar, sí. No en sal, però jo tinc un remei que me va molt bé, també.
Bicarbonat.
És en bicarbonat.
Sí.
I sabeu què me va donar? Me'n vaig anar no, de fer propaganda. No. Què deies? No. La tia Cati me'n dona d'altres de remei. No hem de fer propaganda cap hospital, però sí que vaig anar a un hospital d'urgències, perquè tenia mal de coll, i me va dir, jo te puc receptar tot el medicament que vulguis, però el que t'anirà de fàbula, agafar un tassó d'aigua calenta, un poc calenteta, amb una mica de bicarbonat. Fas gàrgares i això és mà de sant.
Ai, idò, mira que bé.
Què vos pareix?
Molt bé, això són els retalls que ho fan fer.
Bueno, idò, Conco, la setmana que ve.
Sí.
Més remei de la llibreta.
Més remei, això mirem més, remeis que abans.
Sa
una bona llibreta, aquí.
És una bona llibreta.
Ah, venga,
i una bona collita.
Et pròpia.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Encara no tens el llibre del programa d'IB3 una micona més? Podràs disfrutar de les millors propostes culinàries de xef Tomeu Caldentai, de l'experiència d'en Òscar Martínez, referent de la cuina televisiva, i de les receptes de postres en la frescor que ens aporta Fabián León. I tan sols per 9 euros. Cuinar serà més senzill i divertit quan tinguis una micona més en les teves mans. El pots aconseguir a les oficines del Club del Subscriptor del Diari Última Hora Mallorca i Eivissa o en el Club El Diari de Menorca. I ara, també al teu quiosc habitual, amb la col·laboració de Nova Televisió. IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. La sents?
Això és De Collita Pròpia, un programa que s'escolta, s'ensuma i es tasta. A IB3 Ràdio.
Mos quedem a Mallorca per cantar-lis en els nostres avantpassats. Avui, amb el nostre amic del programa Envial Tous, xerrarem i cantarem tonades de feina i cançons de festa. Arriba a la secció Cançons Nostrades.
Cançons Nostrades.
Biel, molt bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Molt bé, Valtros.
Gràcies per ser aquí una altra vegada.
Moltes gràcies, Valtros.
Bueno, jo el que dic és que, i ho hem xerrat diverses vegades al llarg d'aquests mesos en el programa De Collita Pròpia, és que en el camp hi havia les típiques tonades,
sí.
En les que feien feina també. Sí. D'alguna manera també se ho passaven bé, amb aquesta feina feixuga de llaurar, d'esbatre.
Bueno, la tonada era una mica l'antídot contra l'estrès, sí. Contra el cansament, la calor... Sí. Era una manera de llevar-se d'escap totes les preocupacions. I les tonades ajudaven a les persones i a els animals, fins i tot.
T'imagines?
Aquells sons llanguis, repetitius, monòtons... Eren una ajuda.
I d'aquestes tonades, que no m'agradaria que mai se perdessin, quines poden destacar? O quines avui mos podries, per exemple...
Jo diria que les més conegudes, o de les que més s'ha xerrat, són de les feines més conegudes també del camp,
sí.
No? De segar, d'esbatre, de llaurar, de s'aixecar, d'escollir oliva, etc.
Jo m'agradaria escoltar-ne qualcuna.
I doncs, podem provar.
Quina mos faries, mem?
Avui, a lo millor, ara tot i que ja he passat un poc de temps, però que també és una feina d'estiu, estaria bé, a lo millor, cantar-se de segar. És una cançó que diu jo segava Black Cabot, que
sí.
Em pegava pel capell. L'amo estava content d'ell i jo n'estava molt poc.
I
és perquè el Black Cabot és un blat amb una faia molt llarga, que era molt mal de segar. Llavors també era molt mal de batre, perquè tenia la paia molt llarga i era mal de fer bocinets. Clar, això donava molt de rendiment, l'amo estava content,
sí.
Però el segador no estava gaire,
no estava
perquè era molta feina.
clar. A mi, de com sona aquesta sonada?
Una cosa així. Jo segava Black Cabot. Jo hi segava Black Cabot. qui em pegava pel capell. Laia ja m'estava content d'ell i jo n'estava molt poc. Jo i segava blat que bot, espigolera du foc. Ai, espigolera du foc, ah, si no donen mos veure, tu estàs obligada a creure els segadors d'aquest lloc. Ah, espigolera du foc.
Sí, no, no, no. Eh? Sí, però a la vegada és una mica dura.
És dura, també.
Clar, és dura.
L'espigolera, des de qual també xerra aquesta cançó, era una loteta jove, sí, normalment que començava a fer feina, i les persones joves, nits i nines, quan començaven a fer feina, les possessions sempre tenien les feines més desagradables.
Més desagradables, no?
Fins i tot... avui en dia serien considerats com petits esclaus,
ja,
saps?
Ja, ja, ja.
I l'espigolera era la que havia de dur foc quan un segador tenia ganes de fumar, la que havia de dur boure quan tenien ganes de boure, i demana foc. I si no donen molt boure, perquè tu estàs obligat a creure.
Estàs obligat a creure. Biel, de totes maneres, no tot, estàvem comentant, desagradable val una mica, però no tot era desagradable, perquè també hi havia moments d'esbarjo, hi havia moments d'oci, i també s'ho passaven
bé. Normalment també sempre coincidia que després d'una temporada de tot unes meses de feina feixuga en el camp, llavors es venien també les festes. No?
Clar, i què hi feien a les festes?
A les festes normalment se tocava la guitarra, el guitarró, i la gent ballava, jotes i boleros.
I la gent que, per exemple, no podia rebre classes de guitarra, per exemple, això que era autodidacta.
Sí, això normalment era tradició, s'aprenia de pares a fills, a tot el jove que les agradava, una aprenia a ballar, l'altra aprenia a tocar les castanyetes o la guitarra, de lo que veien.
Jo ara, per exemple, m'agradaria escoltar una d'aquestes cançons que Pantura feien.
Tocarem una jota.
I
tocarem una jota en la guitarra, tal com la tocaven també antigament, allà on el guitarrista, a més de tocar la guitarra, així com nosaltres estem acostumats, també hi feia percussió damunt la guitarra. Perquè normalment en els arrabals no hi havia tant de músics, i un músic havia de fer de tot. Sentíem que hi ha un puntejat així damunt la guitarra, el mateix temps que sona. Guitarra sentireu i se jota ballareu quan vos declareu l'amor, quan vos declareu ai l'amor, sentireu el guitarró, un fubiolet he sentit sonar i si m'ho permets en tu vull ballar, en tu vull ballar i en tu vull ballar, un fubiolet he sentit sonar. En ses mans qualque esclafit o toca't ses castanyetes, dóna'm aquestes manetes que és més dolça que un confit, que és més dolça que un confit. En ses mans qualque esclafit, cada bé que botes, que bé que has botat, en ballant ses jotes és com has robat, és com has robat, és com has robat, cada bé que botes, que bé que has botat.
Ei, dai, que t'apareix.
I això passava en bomba.
I així, normal que això passés en bomba, que vol dir?
Sí.
Ja per acomiadar la secció d'avui hem anat a fer feina, mos hem passat bé i jo m'ho vull seguir passant bé.
Hola, vinga.
Jo m'agradaria, si me saps acompanyar, me podries ajudar també cantant-la.
Provarem.
És que si diu, es parada de Vall de Mossa.
Em
podrien cantar i tocar, ja que duts la guitarra, res, un poquet, una estrofeta.
Hola, vinga, mos atrevim.
Vinga, fet.
Val.
I amb aquesta mos acomiadam. Biel, moltes gràcies. Fins a pròxima.
Ses galotes no volen perquè són pillo. Perquè són pillo i pagès. Ses galotes no volen que són perquè la rob ses goies des de bosillo.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de Potada a IB3 Ràdio.
Bueno, i hem de partir cap a casa, sí, perquè ja arribem a les 11. Ah, sí. Ara és com a fer riure.
I hem de partir cap a casa.
Ai, Déu meu, bé, això que ha estat un ple, estan tots vosaltres. Esperant que hagueu disfrutat d'aquesta horeta d'entreteniment i de fer una volteta per la cultura de les nostres illes. Jo me'n vaig amb una rialla, cap
meu. No, sí, veig que fas.
Tornem demà amb més De Collita Pròpia. Demà gràcies per la vostra atenció, però... En aquesta tensió també hi va una gloseta, que sí?
Això mateix, per resumir el contingut del programa d'avui, eh? Allà va, vinga.
Un, dos, tres, sus.
Des de la Mola de Menorca, quasi tota s'illa se veu, mentre que un pallet se torca quan un tassó de vi se veu. I aquest vi ben bo serà, si és del celler de sa cova. Pels mal del coll servirà, o millor no facem sa prova. Els remeis pels mal de coll jo vos he volgut donar per poder s'estonar descantar ben bé sense fer-nos oi.
Ai, va, fins demà.
Rebentat, anisat, tinc mono de soledat. Teat matutí, matinal, matinal, matinal. Italiana, italià, caputxino, caputxí. Teat, teatí, insomni colombià. Que fàcil és que m'agradi sa teva olor. Que fàcil és que m'agradi el teu sabor. Que fàcil és aixecar-me cada matí quan sent la teva olor des del meu llit. Que fàcil...